Luña.
RAC1 i Moritz us ofereixen El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Festival de Sitges.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quantes coses deuen passar cada dia similars a la de la ja famosa escola de Madrid Elías Aluja? Quantes conductes clarament masclistes som incapaços de conèixer? El que ha passat entre aquests grups de jovent, intolerable el que feien els nois, tan intolerable com la resposta submissa de les noies, s'uneix a una realitat que ens passa per sobre. Que poques coses ja són anònimes. La gravació permanent de les nostres vides a través del mòbil fomenta que tot sigui susceptible de veure i de ser enregistrat. I això ens permet percebre actuacions fastigoses de gent jove que mesclen la misogínia, però a més directament el feixisme. De fet, han aparegut més imatges d'aquesta escola privada on criden el Sieg Heil, que és la salutació dirigida del Hitler. Aquesta escola no és l'única, però és l'indici del que tenim i que encara no veiem. Gent jove revolucionària per part de l'ultradreta que considera que el feminisme és un perill, que el col·lectiu LGTBI una plaga i que els immigrants són una raça menor i sobretot inferior. El més preocupant és que avui hi ha diaris de dretes que igualeixen els fets que van passar en aquesta escola privada, una actitud que espanta més que indigna, que fins i tot amb el masclisme i l'educació hi ha les dues Espanyes en ple segle XXI. I el que és pitjor, les imatges d'ahir són la demostració de la pèrdua de valors, la pèrdua de valors a la nostra societat, de l'educació a casa, que és igual que sigui de dretes, d'esquerres, de dalt o de baix. Aquesta pèrdua de valors és la que ens porta a unes imatges que han deixat la societat astorada i espantada, tant com la resposta de les noies del davant. Estem perduts. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, 7 d'octubre del 2022.
I avui toca agafar el paraigua abans de sortir de casa. Descarreguen ja alguns ruixats en punts de la costa i del prelitoral i les pluges més abundants s'esperen a les comarques del sud. Al migdia baixa la temperatura.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja són 7 quilòmetres de congestió i circulació lenta al tram de la B23 fins a Sant Feliu per un accident, tot i que ja s'ha reobert el carril tallat. Això també complica la circulació a l'enllaç de la P7 amb la B23 al Papiol i en aquest mateix enllaç de la B23, però en sentit nord, l'avaria d'un vehicle provoca retencions perquè s'ha tallat part de la calçada.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho explicàvem ara al Demental, la Fiscalia investigarà d'ofici els vídeos polèmics dels alumnes del Col·legi Major Elías Aluja de Madrid en què insultaven i menys tenien les alumnes del Col·legi Major que hi ha al davant. Uns fets que han provocat reaccions de tot tipus, no només de la Fiscalia, sinó també del president del Govern d'Espanya, del president del PP, de la direcció del Col·legi Major, de les noies afectades i fins i tot de la premsa. Avui és molt interessant també la lectura que en fa la premsa amb capçaleres que hi treuen ferro i d'altres que posen el crit al cel. Un episodi que, coincidències de la vida, passa el dia que entra en vigor la llei del només sí és sí, que estableix que qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment exprés és una agressió sexual. Com dèiem, tot plegat arran del vídeo que s'ha fet viral en què s'hi veuen els alumnes d'aquest Col·legi Major de Madrid cridant coses tan bèsties com aquestes a les alumnes de la residència del costat.
¡Sois unos putos infàmeres! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a buscar!
Tot això de nit, en una acció premeditada i coordinada, perquè tot el bloc aixeca les persianes de cop i encén el llum de les habitacions. Els crits i els càntics els dirigien a les noies que viuen al Col·legi Major Santa Mònica, adscrit al campus de la Universitat Complutense de Madrid. El vídeo es va fer viral i va generar tanta alarma social que, tal com us va avançar RAC1 ahir a la tarda, la Fiscalia ha decidit obrir una investigació per determinar si darrere dels crits hi ha delicte d'odi. Té més dades la Mar Poyato.
La Fiscalia ha decidit actuar d'ofici per determinar si aquests fets protagonitzats pels alumnes del Col·legi Major Elías Aúja de Madrid, en què van espetegar tot un seguit de càntics masclistes i fins i tot incitaven a l'assetjament, són constitutius d'un delicte d'odi. Per tant, el que farà ara el Ministeri Públic és recollir tota la informació possible per poder iniciar una investigació. Llavors, un cop analitzada tota la documentació, decidirà si presenta o no querella als jutjats. Des del centre educatiu condemnen els fets i diuen que si n'arriben a tenir coneixement no ho haguessin permès. La direcció ha expulsat l'autor dels càntics i els crits i sancionarà la resta de nois que s'hi van sumar. Segons un comunicat que ha fet públic la Universitat Complutense, s'ha obert un expedient informatiu per analitzar tot el que ha passat i trobar-ne els responsables i sancionar-los.
De fet, el director del col·legi, Antonio García Artiga, deia a la SER que aplicaran el règim sancionador i que ho condemnen rotundament.
Condenamos absoluta, radical, totalmente esas expresiones. Van en contra totalmente del ideario del Colegio Mayor, de los valores del Colegio Mayor. Inaceptables e inexplicables, ¿no?
I també deia que els nois implicats s'haurien de disculpar immediatament i fer uns cursos.
Van a escribir una carta pública a las colegialas y a la dirección del Colegio Mayor Santa Mónica pidiendo disculpas. Hemos pensado hacer una especie de ciclo de conferencias en donde profesionales vengan a hablarles de esta cuestión, de que les sensibilicen de cómo tiene que ser su forma de actuar en una sociedad española, democrática, occidental, ¿no?
També crida l'atenció la reacció que han tingut algunes de les noies que viuen a la residència del costat. Les que ahir van parlar amb els mitjans de comunicació i treien molt ferro diuen que els càntics masclistes s'estan traient de context i que en cap cas se senten ofeses.
Se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto.
O sea, ¿tenéis buena relación con ellos?
Sí, claro que tenemos buena relación con ellos. No, nos sentimos ofendidas ni nada, para nada.
Bueno, es un pique que tenemos todos los años entre chicos, chicas, tal, un colegio tal al otro.
O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. No...
O sea, es como un insulto de broma.
Sí, de broma.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aseguren que es tracta de bromes que són habituals, que elles també en fan i que tenen bona relació amb els nois. Les imatges, com dèiem, s'han fet virals a les xarxes socials i també han tingut ressò a la política. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, denuncia que comportaments com aquests generen odi, atempten contra les dones i demostren que les polítiques d'igualtat són absolutament necessàries.
Rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes, y que no demos ninguna excusa a un tipo de comportamientos que desde luego no refleja el sentir mayoritario de la sociedad española.
Això ja deia Pedro Sánchez, i per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, els crits demostren que cal molta més educació sexual.
¿No creen ustedes, señorías, que estos jóvenes podrían haber aprendido otro tipo de cultura sexual en las escuelas? ¿No lo creen, de verdad? Esto, señorías, es cultura de la violación. Es terror sexual. Usar la intimidación y el miedo para que las mujeres no tengamos margen para decidir. Y esto, señorías, se cura con educación sexual.
També s'ha sumat a les condemnes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dit en una piulada que els crits són inadmissibles i demostren una actitud masclista intolerable, i afegeix que en comptes de sortir elles del niu, el que haurien de fer és deixar ells la caverna. Ara bé, no és el primer cop que els alumnes d'aquest centre, l'Elías Aúja, protagonitzen fets similars. Aquest document que sentireu ara és un altre vídeo d'un acte que van fer els nois. No s'entén gaire, però els alumnes criden Sieg Heil, que és una salutació que s'utilitzava a l'Alemanya quan estava dirigida per Adolf Hitler. I també es veu com fan la salutació nazi. Però encara n'hi ha més. Segons explica el periodista i escriptor Antonio Maestre al seu compte de Twitter, aquest col·legi tenia una revista que s'anomenava El Búho, en què escrivia un dels seus il·lustres alumnes, Pablo Casado, expresident del Partit Popular. Doncs bé, segons explica Maestre, l'any 2000, Pablo Casado va fer un article a la secció d'humor en què es feia referència a la sortida setmanada per caçar loves i zorres, en referència a les dones, com els dels càntics que ara han sortit a la llum. Avui, com dèiem, és molt interessant llegir què en diuen els diaris, perquè n'hi ha que treuen ferro, qui hi treuen ferro, i d'altres que clarament ho condemnen. Qui hi treu ferro? Jordi de Planell.
El Mundo acusa l'esquerra de convertir l'anècdota en categoria. Ni els insults d'aquests joves els converteixen en una manada en potència, ni són un símptoma de masclisme omnipotent, assegura el diari, que també qualifica de desproporcionada la investigació de la Fiscalia. L'ABC admet que l'actitud dels estudiants està als antípodes dels estàndards ètics del moment, però demana dimensionar-ho en la seva justa mesura i contextualitzar-ho en un entorn universitari d'excessos pseudofestius i irreflexius. Finalment, La Razón ignora el cas i avui no dedica ni un breu a la notícia. Només hi fa referència a Sandra Golpe al seu article d'opinió. Conclou que Espanya arrossega un tuf reptilià de masclisme.
I qui ho condemna clarament, en Alfonso?
La Vanguardia diu que les imatges aberrants i vergonyoses demostren que el masclisme continua molt ancorat, també en joves universitaris, diu, educats amb unes polítiques d'igualtat que continuen fallant. Natza Ferrer a l'Ara escriu: els vostres crits són la nostra lluita, i diu que aquesta gentussa forma part d'unes elites que després donen lliçons d'educació, des de partits de dretes o com a jutges o directius d'empresa, i remata: llàstima que ens trobin organitzades. El periòdico Albert Saez diu que els dolts masclistes, propis d'una manada a punt de llançar-se sobre la presa, donen la raó a la nova llei de només sí és sí que avui entra en vigor. I El País sosté que estem davant d'un escàndol nacional i subratlla la indignació social que ha generat el que defineix com a ritual masclista.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és del periodista i escriptor Manuel Javois.
Hay que atender con cuidado al argumento de que esto es una tradición y hacer caso, porque es verdad que es una tradición. Hay que saber también que cuando alguien hace algo así y dice que es una tradición y tiene razón, no se está defendiendo sino delatando a otros, a los que la iniciaron y a los que la continuaron, como si pillan a alguien robando y se defiende diciendo que en su casa eso es tradición. Pues mire, tráigame a su padre y tráigame a su abuelo. Claro que es una tradición, si no fuese una tradición no sería tan grave. Es una tradición que griten lo que han gritado, es una tradición que a las chicas no les moleste, que contesten y que lo consideren natural. Y era una tradición que la sociedad no le diese importancia y hasta le riese la gracia si se la encontraba. Esto último ha dejado de ser una tradición. Lo otro solo dejará de serlo no cuando ellos dejen de gritar, sino cuando empiecen a escuchar. Pocas tareas más difíciles y necesarias hay que destradicionalizar España.
Brillant, Manuel Javois. I el segon és del periodista Josep Martí.
Quina vergonya. Els residents del Col·legi Major Elias Auja adreçant-se com a mandrils embogits a les noies del Col·legi Major Femení que tenen just al davant. Difícil dir res que no hagi estat dit. Com pot ser que xavals educats a l'escola, ja en temps d'insistència en la igualtat i en el respecte per l'altre, i per les dones en particular, es comportin d'aquesta manera? Savis hi haurà que ho sabran explicar. Però igual de res serveix el martell del respecte per l'altre, i en particular per la dona en els casos de masclisme, si en paral·lel es rema amb més intensitat encara a favor d'una societat on la sexualització i el sexe, entès únicament a la manera mecànica i animal, esdevé el centre de totes les coses. I encara, les noies ofeses, que hi són, compartien ahir protagonisme als mitjans amb moltes d'altres que hi treien importància o no li donaven cap, tot i haver viscut els fets en primera persona. I d'aquí també se'n pot treure alguna conclusió. També pessimista, tot i que no gaire habitual en el relat més comú.
Gràcies, Josep. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra acrediten que l'apunyalament que hi va haver durant la festa major de Santa Coloma de Farners fa 15 dies va ser un delicte d'odi. Segons els atestats a què ha tingut accés al Nació Digital, els agents han trobat proves que demostrarien que els acusats eren d'ideologia nazi i que van intentar assassinar un jove per ser negre. El van apunyalar a l'estómac ben entrada la matinada i, de fet, el van haver d'ingressar d'urgència a l'hospital. A un dels amics que l'acompanyava també li van fer lesions lleus al braç. Els Mossos creuen que està demostrat que va ser un delicte d'odi perquè els agressors els van atacar pel sol fet de ser immigrants, cridant consignes racistes i fins i tot tractant textualment de traïdora una noia blanca que els acompanyava. De moment, només un dels agressors està en presó provisional, tot i que el jutge considera que hi ha indicis de delicte contra tots tres. De fet, un altre dels agressors té diversos tatuatges i peces de roba amb simbologia neonazi. De tot plegat, en paral·lel aquest matí al Món a RAC1, en temps de tertúlia, conversarem amb Joan Caballero, que és analista del Centre d'Estudis i Iniciatives sobre Discriminació i Violència i especialista en grups urbans violents i de delictes d'odi. Tots aquests fets coincideixen en el temps amb un altre cas que afecta el comunicador Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco denunciarà el raper Santa Flau per dir literalment en una de les seves cançons «Vull pagar el mariconàs del Jorge Javier» i en què recull altres vexacions a les dones, al col·lectiu LGTBI i als immigrants. El raper actua aquest cap de setmana a Madrid Viva 22, que és un esdeveniment que organitza Vox. El periodista i comunicador confirmava ahir aquí al Món RAC1 que anirà fins al final.
Libertad de expresión, yo a mi entender no, tanto es así que he hablado con mi abogado y vamos a intentar ir a por todas, por el delito de odio, vulneración de derecho al honor, por la vía civil y por la vía penal. Vamos a estudiar si se puede ir contra el rapero, evidentemente vamos a ir contra él, que estimo que sí, y si hay que ir contra Vox, pues irá contra Vox, y lo que también vamos a hacer es vamos a enviar un burofax a la organización del festival para que se impida cantar esta canción.
Jorge Javier Vázquez denunciava que actituds com aquesta donen ales a discursos que fins i tot acaben causant morts. Doncs bé, per si tot això no fos prou, el diario.es aporta una altra polèmica política que entronca amb el nazisme. I és que, segons aquest diari digital, el PP va demanar al Senat que es mantingués la màxima distinció que l'estat espanyol va atorgar durant la dictadura franquista a Hitler i a Mussolini. Segons explica aquest digital, el diario.es, el partit de Núñez Feijóo va registrar una esmena a la nova llei de memòria democràtica que es va aprovar definitivament aquesta setmana, on els populars demanaven concretament que s'anul·lés l'article de la normativa que suprimia els títols nobiliaris del franquisme i parlava més de la Orden Imperial del Yugo i les fletxes. És aquesta distinció civil i militar que Franco va crear durant la Guerra Civil i que es va concedir als dos dictadors. També altres membres dels règims feixistes i generals que van participar al cop d'estat, com Queipo de Llano o José Moscardó, entre d'altres. L'esmena, però, només va rebre el suport dels senadors del PP i de Vox, i, per tant, no es va aprovar. La llei, doncs, suspendrà totes aquestes condecoracions. I ara que parlàvem de Vox, Santiago Abascal ha fet canvis a la direcció del partit, ha fet fora Javier Ortega Smith de la Secretaria General del partit i el mantindrà de candidat a l'alcaldia de Madrid. El rellevarà com a número 2 del partit l'actual portaveu del partit a Catalunya, Ignacio Garriga. Per tant, Santiago Abascal serà el president de Vox i el nou secretari general del partit serà Ignacio Garriga. 8 i 17 minuts. Més enllà d'aquest tema, del qual en parlarem avui aquí al Món RAC1, aquesta tarda a les 5 s'acaba la consulta interna de Junts per Catalunya i sabrem els resultats de la votació que marcarà el futur del govern del president aragonès i de l'independentisme. De fet, el partit anirà ràpid a l'hora de prendre decisions. De fet, ja han convocat per avui una reunió de l'executiva a 6:15 de la tarda, mitja hora més tard que acabi la votació, una reunió en què s'haurà de decidir com s'aplica el resultat, tant si es continua el govern com si no. A hores d'ara, la participació és alta. Fins a 6:45 del vespre d'ahir era d'un 53%, i encara falta tot el dia d'avui per votar. Mentre es fa aquesta votació, els partidaris del no continuar el govern de Catalunya amenacen de fer una cessió a Junts si la seva opció perd. Ho va deixar caure el diputat Jaume Alonso Cuevillas ahir al Món RAC1, al cara a cara amb Jordi Sánchez, que deixava clar que ell sí que acatarà el resultat.
No la podem descartar, abans ho deia. Amb els 10 últims anys el panorama de partits ha canviat tant que res és imprevisible. Jo crec que si ara sortís que sentim el govern, la crisi la tindrem d'aquí 2 o 3 mesos. En definitiva, el debat és aquell. Volem ser un moviment o volem ser un partit polític?
Jo segur que no abandonaré Junts per Catalunya, perquè sóc demòcrata i perquè acceptaré, més o menys a grat, si el conjunt de la militància decidim una preferència que no és la meva.
En canvi, Jaume Giró, el conseller d'Economia, no creu que Junts s'acabi trencant.
Jo no hi veig cap risc de decisió. Estic segur que el resultat que hi hagi, doncs, escolti, tant els que hagin votat una cosa com l'altra, doncs acceptarem tots, jo el primer, el resultat que la militància decideixi.
En el cara a cara d'ahir al Món RAC1 entre Cuevillas i Sánchez també van discrepar sobre què afavoreix més la unitat independentista.
Portem en el nostre ADN moltes, entre cometes, batalles de molts moments molt difícils, on és evident que si haguéssim tirat la tovallola, si haguéssim agafat la porta i haguéssim marxat, per exemple, no hauria estat possible l'1 d'octubre.
I el que cal per aconseguir la unitat és una gran sacsejada perquè sigui la gent que vota Esquerra Republicana i que cada dia està més desafecta i més decebuda amb el gir de 180 graus la que forci la seva dirigència o que imposi un canvi de dirigència.
I van imaginar què passaria si anessin a l'oposició. Per Jordi Sánchez, Junts per Catalunya quedaria en terra de ningú, mentre que Alonso Cuevillas ho veu com una oportunitat per créixer.
si avui abandonem el govern, tampoc tindria gaire lògica que anéssim a l'oposició per votar tot el que el govern ens proposa. Per tant, realment quedaríem atrapats en una mena del nou land, en una terra de ningú.
Si decidim sortir del govern, Esquerra haurà de fer uns equilibris, ho hauran de fer amb mesos pactant amb Comuns i amb el PSC. Veurem quan pot aguantar el govern amb aquesta situació, que les properes eleccions Junts tregui una força electoral molt important.
Sigui com sigui, el que passi avui tindrà unes conseqüències immediates al Junts, al govern i fins i tot a la legislatura. Si Junts surt del govern, s'esberla el bloc independentista i si continua, Junts per Catalunya pot tenir moltes tensions internes. Ens expliquen les repercussions que tindria cada escenari Adrià Santasusagna, Marc Martínez Amat i Laia Framis.
Guanya el no. Junts abandona el govern.
El partit Laura Borràs guanya força davant de Jordi Turull i es podria fer amb el control polític del partit. Junts per Catalunya passa a l'oposició i haurà de pensar la seva estratègia al Parlament. Si en fan oposició dur aragonès o si s'hi avenen per pactar en alguns moments. Jaume Giró es queda sense pressupostos i es complica l'opa als alcaldes del PDeCAT. Xavier Trias podria renunciar a presentar-se a l'alcaldia de Barcelona.
Al govern, els consellers de Junts per Catalunya se n'aniran cap a casa i Pere Aragonès els haurà de substituir. I darrere seu hi ha els 260 càrrecs que en depenen. Un govern monocolor d'Esquerra guanyarà cohesió interna, però se li complicarà la vida al Parlament, on necessitarà pactar o bé amb Junts o bé amb el PSC per superar cada votació.
Guanya el sí. Junts continua al govern.
El partit, en aquest cas, qui queda tocada és Laura Borràs i guanya pes al sector de Turull, que podria fer pressió perquè s'apartés de la primera línia. El partit hauria de plantejar si soluciona la crisi que té el Parlament, si demana Borràs que plegui i posen algú altre a la presidència. I en aquest cas també es multiplica el risc de decisió i que el sector de la presidenta marxi de Junts i lideri la llista cívica que vol impulsar l'Assemblea.
El govern aragonès haurà de fer igualment una remodelació, però de menys abast. Esperarà que Junts per Catalunya li proposi un relleu per al Departament de Polítiques Digitals i Territori i assenyali qui vol que sigui el vicepresident. Caldrà veure si hi ha més canvis. Per exemple, què passa amb Gemma Geis, que ha estat l'única consellera que s'ha mostrat incòmoda amb el govern i que podria aspirar l'alcaldia de Girona.
I si Junts per Catalunya surt del govern, Pere Aragonès haurà de buscar aliances al Parlament. La CUP ja avisa que tard o d'hora s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança si no fa un gir radical en les seves polítiques. En parlava la diputada cupaire Eulàlia Reguant.
Ha arribat l'hora, en el fons, de decidir cap a on anem. Avui, torno a dir, potser no serà, però és evident que més aviat que tard haurem d'abordar amb quins suports i amb quines majories impulsa unes polítiques aquest govern.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la cap de política de La Vanguardia, Sílvia Angulo.
Els dirigents de Junts han decidit que ells no decidiran si s'ha de sortir o mantenir-se en el govern, que ho ha de fer la militància. I malgrat que alguns consellers s'han afanyat a dir que no són la CUP, realment cada vegada s'assemblen més a la formació anticapitalista molt acostumada a aquestes formes assembleàries. Una decisió, la d'avui, tan important pel futur del partit, estarà en mans de 6.465 militants. Segurament són molts els dirigents de Junts que pensen que no hauria de ser així i que el camí que prengui la formació, ja sigui a dins o fora del govern, ha de ser responsabilitat de l'executiva. Però Jordi Turull ha estat esclau de les seves pròpies paraules i ara tot són incerteses a la formació postconvergent. El partit s'hi juga molt. No només parlem d'un escenari de precampanya electoral per les municipals, on és determinant poder mostrar obra de govern. També està en joc la seva unitat, la unitat del partit. Marxaran de Junts els de la via pragmàtica si s'acaba sortint del govern? O ho faran els més activistes si els obliguen a quedar-se a l'executiu? La resposta, aquesta tarda.
Per cert, que dos apunts relacionats amb les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Com ja va avançar a RAC1 fa uns dies, la consellera d'Universitat Gemma Geis pren força per ser la cap de llista de Junts a Girona. D'avui també en parlen el periòdico i el País. I segons l'agència EFE, el nom de Gemma Geis és el que genera més consens a les files del partit. I mentrestant, el 9-9 del Vallès Oriental informa que qui va ser consellera de presidència, Meritxell Budó, serà la cap de llista de Junts per Catalunya a la Garriga, d'on ja va ser alcaldessa entre el 2011 i el 2019. Avui acaba el judici de l'anterior mes al Parlament amb la declaració dels acusats, de tot menys un. Josep Costa, exvicepresident de la Cambra, ha abandonat el judici i genera encara més incertesa sobre quin serà el resultat final de la causa. A les nombroses peticions de nul·litat per falta d'imparcialitat i per el grup de jutges que formen part del tribunal, ara s'hi afegeix si es vulnera o no el seu dret a defensa. Benet Iñigo.
Costa titlla tot el procés de farsa des del principi i quan ahir es va confirmar que el judici tirava endavant, es va aixecar i va marxar.
No he proposat cap prova, no tinc intenció d'interrogar cap testimoni i, per tant, com a lletrat, no participaré més en aquest judici i en qualitat d'acusat faré ús del meu dret a estar absent d'aquest judici.
Una decisió que el president del tribunal, Carlos Mir, reconeixia que plantejava un greu problema perquè Costa no només és acusat, sinó que també es defensava ell mateix.
Pot marxar tranquil·lament com vulgui, no? Però el problema és que vostè és el lletrat de vostè mateix. La defensa és necessària que hi sigui, almenys formalment.
El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio aprofitava per tornar a criticar Costa.
Això també és una estratègia burda, simple, infantil, tendent a evitar que aquest judici es pugui celebrar.
I finalment el TSJ va decidir tirar endavant.
D'acord, nomenar un advocat d'ofici en contra de la voluntat d'ell és com un figurant, és una burla. Ser espai de que pugui venir com vulgui, portes obertes.
I a partir d'aquí uns testimonis a qui ningú va fer gaire cas. Avui, sense Costa, si més no, el tribunal no espera tantes sorpreses.
I els eurodiputats catalans espiats en Pegasus denuncien al Parlament Europeu les traves de l'Estat per esbrinar-ho. Esquerra Republicana reclama a Europa un protocol d'actuació per quan aquest espionatge afecti càrrecs públics europeus. L'exministre Zoido creu que el Catalan Gate és l'última bala que li queda a l'independentisme. Sílvia Solanes.
Els diputats van denunciar que es pugui debatre i investigar l'Eurocambra i, en canvi, no al Congrés. Per això insisteixen en que cal una missió europea a l'Estat. Des d'Esquerra van avisar que no es pot justificar per seguretat nacional perquè no són cap amenaça. I la diputada Diana Riba exigia un protocol d'actuació.
¿Cómo se sustenta en la Unión Europea que un juez acepte que se espíe a un eurodiputado con inmunidad plena? Que seria un más escandaloso.
Carles Puigdemont va denunciar la indefensió que el genera no saber qui hi ha darrere alhora que està convençut dels motius de l'espionatge.
Es estrictamente de inteligencia, recoger información, por si algún día puede ser políticamente útil o relevante.
També va intervenir l'exministre d'Interior i eurodiputat del PP, Juan Ignacio Zoido, amb aquestes afirmacions.
Han sido ustedes incapaces de lograr un apoyo social. Han sido también incapaces de mantener una coalición de gobierno. Y ahora parece que no les queda otra que victimizarse y es agarrarse al tema del Catalan Gate.
El debat es va acabar d'enmarinar quan va parlar Jordi Canyes de Ciutadans fins al punt que el president li va acabar retirant la paraula.
I a tot això, el Ministeri de Defensa ha permès finalment, després d'una primera negativa, l'accés a la residència militar de Guadarrama, on podria haver-hi les restes de l'expresident del Barça, Josep Sunyol i Garriga, assassinat per les tropes franquistes l'any 1936. L'equip de recerca tenia tots els permisos necessaris per part de la Comunitat de Madrid, però el Ministeri de Defensa avalava la posició dels propietaris dels terrenys on estarien enterrades les restes del president Sunyol per impedir l'entrada a l'equip d'investigadors. Finalment, el Ministeri ha rectificat per la petició d'Esquerra Republicana i ha accedit a aquest accés per determinar si a la residència militar de Guadarrama s'hi amaga una fossa comuna on hi hauria les restes de Josep Sunyol. El govern d'Espanya entra als pressupostos generals de l'Estat al Congrés per la seva tramitació i aprovació i, com sempre, tots anem a buscar què ens ha tocat. Pel que fa a Catalunya, el millor resum és la portada de La Vanguardia, on diu que la inversió es manté però que hi ha molts dubtes sobre si s'executarà o no. De fet, el seu director, Jordi Juan, recorda que el paper ho aguanta tot i que una cosa és el que es promet en un document, però el més important és el que finalment acaba arribant al ciutadà, que és l'execució. Per això diu, encara que alguns posin el crit al cel dient que Catalunya rebrà el doble que Madrid, que efectivament, Jordi Juan, no cal tampoc ser un visionari. Avui els diaris de Madrid, alguns van plens sobre el que Catalunya rep molt més del que rep Madrid. Però com molt bé escriu el Jordi Juan, Catalunya rebrà el doble que Madrid, però l'execució potser no arriba ni al 20%. Per això que, també explica Jordi Juan, no és la primera vegada que passa. De fet, el govern d'Espanya no compensarà Catalunya després d'un incompliment flagrant de la inversió promesa l'any passat. Recordem que al maig es va fer públic que la Moncloa només va gastar-s'hi el 35% del que havia assignat. Doncs bé, l'any que ve les partides per Catalunya continuaran sent iguals, un 17,2% del total de l'Estat. Es parla d'uns 2.309 milions, una xifra molt semblant a la dels últims dos anys i que sobre el paper doble la de Madrid. Això s'agafen aquest matí als principals diaris d'Espanya. Però el problema és que hi ha molts dubtes que aquests diners acabin arribant. De fet, la publicació de la lletra petita dels pressupostos de l'Estat de l'any que ve revela un altre incompliment flagrant amb Catalunya. El govern d'Espanya admet que les acaballes d'aquest 2022 va molt endarrerit a convertir els compromisos en inversions i en obres reals. Si mirem partides, per exemple, la xarxa de trens torna a ser on menys diners arriben dels que es prometen. Per exemple, Adif preveu executar només una cinquena part, una cinquena part del que havia d'invertir aquest 2022 a Catalunya. Informa Nil Sant Martí.
El document d'inversions previstes pel 2023, que puja un 3% respecte de l'any anterior, se n'hi suma un altre amb el ritme de les obres d'aquest 2022. I les xifres tornen a demostrar que el que es promet per Catalunya no té res a veure amb el que s'hi acaba invertint. La partida que s'emporta l'or en aquests incompliments és un any més a DIF. Segons les dades, l'administrador de les infraestructures de trens només gastarà el 20% del que va anunciar per enguany. Seran uns 174 milions d'euros dels 849 que havien de servir per actualitzar les instal·lacions, és a dir, les vies, les catenàries, les subcentrals elèctriques o els sistemes de senyalització i de circulació de trens a Catalunya. Elements que han estat notícia les últimes setmanes amb avaries que, en el cas del dia 9 de setembre, recordem-ho, van aturar tots els trens de Renfe durant el matí. Justament la partida de Renfe d'aquest 2022 també queda curta, però no pas tant. La promesa eren 274 milions i tot apunta que al final se'n gastaran 193. El grau de compliment, en aquest cas, s'enfila als dos terços, però una part queda en l'aire. I és que una bona picossada de la inversió és per la construcció de nous trens de Rodalies que podrien no arribar a Catalunya si la Generalitat no signa el contracte programa amb Renfe, que és qui els ha encarregat. Fa anys que la companyia estatal li recorda. Si finalment la Generalitat signa, Renfe continuaria operant el servei al país amb trens nous. Ara, si tota la infraestructura es renova o no, això ja és una altra història.
Sobre el grau d'incompliment a Catalunya, Nació Digital aporta dades també de les altres empreses principals que hi han fet, que hi fan inversions, com són Enaire, els aeroports, el Consorci de la Zona Franca o les autoritats dels ports de Barcelona i de Tarragona. Del que tenien pressupostat a Catalunya aquests organismes hi acabarà arribant menys del 40%. Per contra, a Madrid, les entitats estatals podrien acabar destinant-hi un 17% per sobre del que estava aprovat. Per tot plegat, Foment del Treball exigeix al govern d'Espanya que s'executi al 100%, que no es repeteixin els incompliments. En parlava ahir a la nit al 9C de RAC1 el secretari general adjunt de Foment, Salvador Guillermo.
El govern espanyol ha d'insistir, ha de fer la feina per la qual es compromet fer davant d'aquests pressupostos, i si no es veu en cor de fer-ho, doncs que ho transfereixi a la Generalitat.
Sí, doncs com aquestes fases, en tots respectes, eh? Sempre estan dient el mateix, cada any és el mateix, clar, si no, que ho cedeixin a la Generalitat, que, i sempre estem amb la mateixa cantrella, i cada any és el mateix, cada any és el mateix. Per la seva banda, la cambra xifren gairebé 4.400 milions la inversió promesa i que no s'ha arribat a executar a Catalunya durant els últims 8 anys, i tornem a queixar-nos. I cada any és el mateix. I cada any és el mateix. Però, en fi, sobre aquestes noves dades i també sobre els problemes a Rodalies, en parla la ministra de Transports al periòdico, Raquel Sánchez, que és també exalcaldessa de Gavà, admet que no s'està executant tot el que tocaria, però defensa que aquest 2022 Catalunya ha estat el territori en què s'han certificat més grans obres ferroviàries i que els últims mesos el grau de compliment ha crescut un 40%, això diu. Justament el Ministeri de Transport s'emporta la majoria d'aquests 2.300 milions d'euros per Catalunya l'any que ve. La xifra significa un 17% de l'inversió del govern d'Espanya a tot l'Estat. I si donem un cop d'ull a la llista d'inversions que es prometen, en cas que es complissin, implicarien avenços importants en algunes de les infraestructures claus que continuen aturades o mig fes. El cas de la Sagrera, del corredor mediterrani, o més millores al Prat i a carreteres importants que són de titularitat estatal, com ara la N2 a Terres Gironines o l'AP2 a Ponent. En repassem la lletra petita amb el Ion Gràcia.
Destaquen a Barcelona 134,5 milions per a les obres de l'estació de la Sagrera, 64 per al tercer fil del corredor mediterrani entre Vilaseca i Castellbisbal, o 31,7 per doblar la via de la R3 entre Parets i la Garriga. Per a l'aeroport del Prat es destinaran 50 milions. També hi haurà despesa a les carreteres gironines, 2,1 milions per a les millores a la N2 entre Maçanet de la Selva i Tordera, i 4 milions als trams nord entre Bàscara i Pont de Molins, entre d'altres, a més de la suma de 6 milions per a l'aeroport. El Ministeri de Transports invertirà a Lleida 45 milions d'euros, a més d'altres 3 per actuacions a la P2. També s'invertirà la xarxa ferroviària, 16 milions i mig, a més dels 6,6 previstos per Renfe. I a Tarragona, les inversions ferroviàries i de carreteres s'emportaran quasi la meitat del total. Especialment s'invertirà el corredor del Mediterrani, per exemple, en el tram entre Vilaseca i Castellbisbal, que aconsegueix 10,7 milions d'euros. Entre Tarragona i Vandellós, on hi ha assignats també quasi 11 milions, i el que cobreix Vandellós i València, de 37,12 milions més.
8:33, la inflació disparada i la crisi d'Ucraïna juguen una mala passada a l'alimentació saludable i també de retruc a la venda de productes de comerç just. Per fer-hi front, els experts en nutrició demanen a l'Estat que rebaixi l'IVA el 0% dels aliments bàsics, una mesura que ajudaria, sobretot, les famílies més vulnerables. Maria Costa.
A darrere de la petició hi ha l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i també el Col·legi de Nutricionistes i Dietistes. Fan front comú per evitar que la inflació no tanqui la porta a famílies vulnerables a consumir productes saludables com la verdura, la fruita, el peix o la carn blanca, entre d'altres. Ho explica el president de l'Acadèmia, Josep Rosalillo.
Tenemos que establecer medidas fiscales de reducción o exención para que pueda ayudar a que sea accesible económicamente por estas personas que están en riesgo de vulnerabilidad o de acceso a alimentos. Pues debido a la inflación cada vez es mayor, por lo tanto, la cesta básica de la compra nos tiene que ayudar a promover precisamente que estas personas con mayor limitación de acceso puedan acceder a una alimentación saludable.
A tot això, la despesa de les famílies espanyoles en productes de comerç just l'any passat es va pràcticament mantenir perquè només va créixer un 0,27%, una xifra encara per sota del que es gastava abans de la pandèmia. Segons un estudi de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, el 97% de les vendes eren productes d'alimentació, com per exemple el cacau i també els dolços.
Avui estem pendents del cel perquè tenim el pla Inuncat en fase d'alerta per les pluges que s'espera que descarreguin sobretot al sud del país. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Avui serà un dia de molta pluja, de pluja abundant en aquesta zona i amb ruixats més intermitents a la resta del cap de Catalunya. I si ens pots mirar el cap de setmana, si és possible.
Sí, doncs mira, comencem pel dia d'avui, que és el més complicat. Ara mateix està plovent cap al Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre, també cap al Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, i avancen aquestes pluges també cap al Vallès. Les pluges més importants avui, com deies, cap a l'extrem sud del país, que és on es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, sobretot Terres de l'Ebre, Priorat i també Baix Camp, però la resta també hi aniran arribant. Ara al matí, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona, també comarques de Girona i després a la tarda cap a la resta del país. En qualsevol cas, poden descarregar amb ganes i fins i tot acompanyades de tempesta. Per tant, molta precaució amb rius, amb rieres i també amb barrancs. I baixen les temperatures aquest migdia entre 2 i 4 graus, per tant, no farà tanta calor com aquests últims dies. I a més, hi hem de sumar també el vent que es notarà a la costa. Demà serà un dia de cel força ennuvolat, amb xàfecs des de bon matí en punts de les comarques de Girona i Terres de l'Ebre, i després se n'esperen de manera més irregular a la resta i baixa més la temperatura, sobretot a l'interior i al Pirineu. I diumenge sembla que tindrem un dia una mica més tranquil. Sí que al matí encara hi haurà alguns ruixats a la costa i després a la tarda al Pirineu, però la resta s'obriran clarianes.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 37 minuts, Salvados torna aquest diumenge a la tele. El programa de La Sexta, que dirigeix Gonzo, estrena temporada entrevistant l'exbanquer Mario Conde, en qui repassa el seu creixement i caiguda com a president de Banesto. Tot plegat quan fa 25 anys que el van condemnar per primer cop per forat multimilionari que va deixar l'entitat. Mario Conde no es mossega gens la llengua i assenyala directament pràctiques corruptes de polítics catalans i del rei emèrit. El programa d'aquest diumenge, Mario Conde arriba a dir que és un banquer que té més poder que el president del govern i que des de Banesto es finançaven irregularment partits polítics com Convergència. Fins i tot apunta qui li va demanar els diners, Miquel Roca.
La primera vez que tengo conocimiento de cómo se financiaba un partido es Convergència de Unión. Yo acabo de llegar a ser presidente del banco y se me presenta un tal señor Roca. Hombre, Roca, muy bien, ¿qué tal? Y Roca viene a pedirme que vienen elecciones en Cataluña y tal. ¿Ah? Y, bueno, pues vosotros siempre habéis aportado dinero. ¿Qué me dice? Pues sí, no sé. ¿Puedo consultarlo con el anterior presidente? Sí. Oye, Pablo Garnica, que sí. Sí, claro que sí, le dábamos no sé cuánto. ¿Pero cuánto le dabais? Pues claro que 40 millones.
Mario Conde també parla de la seva relació estreta amb Joan Carles I, admet que va fer servir el seu poder per aturar la publicació d'informacions sobre la vida privada del monarca i que el rei emèrit es va beneficiar d'operacions que va dur a terme.
Me dijo, oye, creo que se va a ir fulano de Asturiana, sí. Mira, ahí está Paco Siches, que creo que es una persona estupenda, y mira a ver si crees que puede servir para presidente del banco de Asturiana.
Y usted lo hizo. Acabó...
Claro.
El rey... Juan Carlos acabó comprando acciones de esa empresa en la que Paco Siches, su amigo,
era presidente. Sí, es verdad, tienes razón.
¿Y quién le dejó el dinero?
No, yo.
¿Cómo queda esto de que el rey invierta en una empresa en la que el presidente es su amigo?
El rey, a título personal, claro que puede invertir. ¿Cómo no va a poder invertir? Pero bueno, es que está prohibido que el rey pueda tener inversiones. ¿Por qué?
Qui vulgui seguir els salvados a Mario Conde, diumenge a la Sexta, a pràcticament 9:45 de la nit. La Fundació Pasqual Maragall posa en marxa un sistema pioner per detectar l'Alzheimer de manera precoç. Consisteix a analitzar mostres de sang emmagatzemades per examinar l'evolució de 5 biomarcadors que reflecteixen les patologies d'aquesta malaltia. La tecnologia que permetrà fer-ho és absolutament innovadora. La Fundació Pasqual Maragall recorda que detectar l'Alzheimer de manera precoç és primordial per poder-ne frenar l'avenç. Poyato.
En total, la Fundació Pasqual Maragall farà 10.000 analítiques amb les 4.000 mostres de sang que s'han emmagatzemat durant els darrers 10 anys. Les mostres són de 2.700 voluntaris de l'estudi Alfa, que són persones sanes d'entre 45 i 75 anys. És la primera vegada que s'analitzaran aquests 5 biomarcadors i es preveu tenir les primeres conclusions a finals de l'any que ve. N'ha parlat a RAC1 la investigadora Marta del Campo.
El cerebro tiene muchas cosas que contarnos sobre la enfermedad de Alzheimer. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, ahora podemos detectar alguna de esas cosas con un simple análisis de sangre. La Fundación Pasqual Maragall ha creado un laboratorio donde tiene dicha máquina y a través de la cual vamos a poder realizar una investigación pionera en el campo.
Per poder dur a terme tot aquest procés, la Fundació posa en marxa una campanya que porta per nom El que mai vam saber de l'Alzheimer, amb què pretén recaptar 250.000 euros. Aquests diners permetran fer un pas clau en la detecció precoç de la malaltia.
I atenció, aquesta història que llegim avui a La Vanguardia és la d'un pianista sense sostre que toca a l'Hospital Clínic de Barcelona i que és un autèntic prodigi. En Drago, que és com es coneix en Dragomir Atanasov, és d'origen búlgar, té 50 anys i viu als carrers de la ciutat des de fa 10. Doncs bé, un dia que passava per davant de l'Hospital Clínic es va trobar el piano de cua que hi tenen instal·lat, va començar a tocar i va atreure l'atenció de tothom. De fet, molts el graven, com el mateix director mèdic del clínic, el doctor Josep Maria Campistol. No ha fet mai classes de piano i tot el que sap ho ha après sol gràcies a la capacitat que té de memoritzar compassos i l'habilitat de fondre diverses cançons conegudes en una de sola. Tot i això, no es considera pianista i diu que només és hàbil pels tons. En Drago va acabar al carrer després que la seva dona morís de càncer i ell caigués en una espiral d'autodestrucció. Ara fa 10 anys va venir a Barcelona on rep l'ajuda de la Fundació Arrels. 8:41 minuts. Atenció a aquesta notícia si viviu a Barcelona i sou al·lèrgics als plataners, perquè alegria! Estem d'enhorabona, l'Ajuntament ha anunciat que ja no en plantarà més. És a dir, quan es morin els que hi ha ara, els substituiran per altres espècies que no provoquin tantes al·lèrgies. Llegim avui a Luis Benvenuti a La Vanguardia que seran sobretot lledoners, sòfores, mèlies, gladícies, tipuanes i xicandres. Amb aquesta varietat d'espècies també s'afavoreix que hi hagi menys plagues. Per tant, s'acaba així un dels símbols de la ciutat. Ara hi ha prop de 45.000 plataners a Barcelona, molts dels quals a la Rambla o a l'Eixample. Fins a finals d'any, l'Ajuntament té previst plantar 8.000 arbres. Bueno, quan m'he assabentat aquesta notícia m'he quedat ja... el mític, els que hem sigut devots de Carballo, els que hem sigut devots de Manuel Vázquez Montalbán i els que hem sigut devots d'aquest restaurant en èpoques pretèrites, ara és un restaurant xinès, el mític Casa Leopoldo, a Barcelona. D'aquí a un moment ens ho expliquem.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Join the tribe. Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Caminar sobre la superfície, saltar les seves ones, volar i veure-ho des de dalt. Submergir-te, quedar-te a viure en ell. Si el mar ho és tot per a tu, vine al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, al Saló dels Amants del Mar. El mar és el cel.
del 12 al 16 d'octubre al Port Vell, Fira de Barcelona.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. Prova les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la e-Mobility Experience. El 29 i 30 d'octubre sent tota l'adrenalina del Rallycross amb més espectacle i potència que mai. Entrades a circuitcat.com.
A Bacus tramitem el Bo Cultura Jove del Ministerio. Coneixes joves de 18 anys? Anima'ls a sol·licitar-lo i aconseguir 400 euros en cultura. Fàcil, ràpid i online. Només cal reservar cita prèvia al nostre web. Fins al 15 d'octubre. A Bacus, al costat de la cultura. A Bacus, al teu costat.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Tu tens les idees. Nosaltres a MediaMarkt les fem realitat. Let's go. Amb un Samsung Galaxy S22 de 128 GB i 5G per només 749 euros. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt, Tunes i a l'app.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de dos lloms de salmó bio, noruec premium o amb pell. Que fàcil que és menjar bé.
RAC1 i Moritz us estan oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Festival de Sitges.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1, efectivament, des de Sitges, quan són 3:15 del matí. Aquest matí havia de declarar l'exresponsable de seguretat de DIF al judici per l'accident d'Àlvia de Galícia, en què van morir 80 persones. Encara no ho farà perquè, segons el seu advocat, està molt afectat per la plantofada que va rebre dimecres per part d'un dels familiars. Ahir va declarar el maquinista del tren i va demanar perdó públicament a les víctimes.
Me reitero lo que es eso, que la víctima quede perdón, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
Francisco José Garzón també va deixar clar que l'accident ja no pot tornar a passar perquè ara hi ha mesures de seguretat noves en aquest revolt fatídic. Precisament per això, perquè Renfe i Adif van prescindir de les mesures de seguretat, el maquinista creu que la culpa ha d'anar bàsicament a la direcció de les empreses. Enviat especial de RAC1 a Santiago de Compostela, Jordi Armenteres.
Sí, problemes amb el recorregut, amb tot el protocol, falta d'informació, començant pels límits de velocitat.
No senyal ni semafòrica, ni baliza, ni limitació, nada de nada de nada de nada.
Y en el libro horario, en el cuadro de velocidades máximas, ¿se señalaba algún punto donde decía que tenía que empezar a reducir la velocidad?
En ninguno, en ninguno.
El maquinista també diu que no tenia la formació suficient per conduir en la línia de l'accident. Admet, això sí, que es va desubicar quan rep la trucada al mòbil minuts abans de l'accident, mòbil que era de la pròpia Renfe i que havia de despenjar per protocol.
Sí, me desubicó. Creí que estaba en el segundo, en el túnel anterior.
En les primeres declaracions, ara fa 9 anys, va admetre la culpa de l'accident i havia dit que s'havia despistat. Ara situa aquestes culpes més en Renfe i Adif. El judici es fa escassament un quilòmetre del revolt mortal que ja té tots els sistemes de seguretat habituals en línies d'alta velocitat. El judici es reprendrà dijous que ve amb la declaració de l'altre acusat, l'excap de seguretat de la DIF.
L'esperat tramvia del Camp de Tarragona, el futur Rodalies de la Costa Daurada, tindrà nou traçat. La Generalitat descarta fer servir una part de l'antiga línia ferroviària de regionals en desús després de la posada en marxa del corredor mediterrani. Esteve Giral.
Sí, l'estudi d'impacte ambiental encarregat pel Departament de Territori s'inclina per fer un nou traçat d'ample europeu entre les estacions de Salou, PortAventura i Vilaseca i entre les ciutats de Tarragona i Reus. El nou traçat incorpora bona part de les al·legacions fetes pel territori afectat amb l'Ajuntament de Tarragona al capdavant. Xavier Puig és el regidor de Territori i Mobilitat.
Hem de felicitar-nos i hem de celebrar que la posició de la Generalitat sigui molt més còmplice amb el que demanava el territori. És imprescindible que la ciutadania d'aquesta àrea metropolitana tingui una bona xarxa de transport públic que faci innecessari l'ús del vehicle privat.
Entre l'estació de Cambrils i Vilaseca sí que s'aprofitarà el tram en desús de les vies dels trens regionals. Ara s'ha de definir per on passarà i on s'aturarà el tramvia entre les ciutats de Tarragona i Reus.
I la presència d'una gallina amb una càmera dins la zona de maniobres de la base militar de Sant Climent Sescebes ha causat un incident surrealista. Resulta que la gallina, que acampava per camps de l'Alt Empordà amb la càmera, formava part d'un estudi de la Universitat de Girona i el biòleg que l'havia deixat allà no sabia que era un espai d'exclusió de la base militar anomenada Álvarez de Castro. Bàrbara Julve.
La gallina estava viva, però es trobava ajaguda i lligada sola enmig d'un camp. Els militars, en veure-la, van alertar els Mossos, que un cop allà van comprovar que davant de l'animal hi havia un sensor i una càmera que l'estaven registrant. En sortia una etiqueta on s'hi llegia Universitat de Girona, estudi de fauna. Després va aparèixer l'autor, un biòleg que va explicar que feia una recerca científica, tenia l'autorització i desconeixia que aquell fos un espai d'exclusió. Resolt el misteri, els Mossos van tornar la gallina i els aparells a l'investigador. Els agents, que també van prendre declaració als militars, van instruir diligències informatives per al jutjat. No era la primera vegada que es feia un estudi d'aquestes característiques. Es tracta, de fet, una investigació a la zona de l'Albera relacionada amb l'àliga cuabarrada.
La policia desmantella el laboratori més important d'Europa en la producció de bitllets falsos de 500 euros. L'operació conjunta entre els Mossos i la policia ha deixat 11 detinguts i 6 ja són a la presó. Les sospites van saltar el 2021 quan van trobar a Cervelló, al Baix Llobregat, una bossa amb 4 milions d'euros. De fet, el principal acusat ja l'havien condemnat el 2009 per una operació similar. Quan era a la presó de Picassent, el País Valencià va conèixer els seus col·laboradors que també els havien condemnat, i quan en van sortir van començar a fabricar bitllets a la cara. Els investigadors calculen que els falsificadors van imprimir més de 8 milions d'euros. Bona part se n'anaven al narcotràfic. D'altra banda, el jutge ha deixat en llibertat provisional l'home de 89 anys que, recordeu, va matar-ne un altre de 78 en una residència de Barcelona. Cap de les parts havia sol·licitat cautelars. El metge forense va visitar el detingut, però no li va poder prendre declaració per la seva situació mèdica. El que dèiem, l'emblemàtic restaurant Casa Leopoldo del barri del Raval de Barcelona ha reobert com un restaurant xinès. L'històric local es va fundar l'any 29 i servia plats de cuina tradicional guisats. A més, tenia un aire bohemi literari perquè havien enlluernat gent com Vázquez Montalbán, que el considerava el seu restaurant preferit. Casa Leopoldo va tancar el 2015, però el 2020 Roman Fornell i Òscar Manresa li van donar una segona oportunitat que va durar poc a causa de la pandèmia del coronavirus i, passades les restriccions, van decidir traspassar el local. Doncs bé, com dèiem i llegim a La Vanguardia, ara el restaurant Casa Leopoldo ha tornat a aixecar la persiana amb una proposta culinària radicalment diferent del que era habitual. Un restaurant xinès amb un menú de 12 euros, entre d'altres serveis tallarines fregides, arròs tres delícies i rotlles de primavera. Annie Ernaux és la guanyadora del Premi Nobel de Literatura. La francesa de 82 anys ha escrit una vintena d'obres, sobretot autobiogràfiques, en què aborda temes com la seva infantesa, el seu matrimoni o l'avortament que va patir. Segons l'Acadèmia Sueca, el premi de 920.000 euros se l'ha endut per la valentia amb què relata la seva memòria personal. A les seves obres, l'escriptora i també professora parla de les seves vivències. Primer dia de programació intensa al Festival de Sitges, després de la inauguració d'ahir a la nit a càrrec de Venus, la nova pel·lícula de Jaume Balagueró. Avui el principal reclam és Hunt, la pel·lícula que dirigeix Lee Jang-jae, el protagonista de El juego del calamar. Avui, a més, també es podrà veure el documental Rec, terror sin pausa, coincidint amb el 15è aniversari de la històrica cinta de terror del Balagueró. Això serà avui, però com dèiem, ahir tot el protagonisme se'l va endur Venus, que va donar el tret de sortir d'aquesta 55a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Seguint el festival hi ha la Maria Cusó.
Jaume Balagueró i el Festival de Sitges són dos noms que van de la mà. El català hi ha presentat curts, pel·lícules, projectes i ha obert el festival en diverses ocasions, amb Darkness, Rec 2 i Rec 4. Per això que ahir fos l'encarregat d'inaugurar la 55a edició del festival va ser especialment emotiu. La sala Tramuntana estava plena a vessar i va aplaudir amb força quan el director del Festival de Sitges, Àngel Sala, va afirmar el que per a molts és una certesa de fa temps, que Catalunya s'ha convertit en tot un referent del gènere. Balagueró és fill d'aquesta herència i combina thriller i terror a Venus, una pel·lícula on les dones tenen tot el protagonisme. En parlava el director.
És una pel·lícula de dones. És que fins i tot el dimoni que pot sortir amb aquesta pel·lícula, si és que hi ha un dimoni realment, és un dimoni femení. Tot això té a veure amb una mica amb una inspiració molt lleu, però que hi ha sobre un conte del Philip Lovecraft, que és Los sueños en la casa de la bruja. Evidentment no és una adaptació d'aquest conte, en absolut, però sí que hi ha una certa inspiració amb tot l'univers Lovecraft.
Avui el festival afronta una jornada frenètica on també es presentarà el més nou d'un altre habitual del festival, Carlos Bermud. El madrileny presenta avui el seu quart llargmetratge, Mantícora.
Avui Jaume Balagueró i Esther Expósito passaran pels micròfons del món a RAC1 a partir de quarts d'onze, els protagonistes indiscutibles de la jornada inaugural del Festival de Sitges en directe aquí al programa especial de RAC1 que estem fent des de Sitges. Parlant de terror, Netflix estrena avui una sèrie d'aquest gènere que arriba avalada per un rècord Guinness.
What is this? It's kind of a club.
you guys sneak into the library every night and...
Es diu Midnight Club. És la història d'un grup d'adolescents amb malalties terminals que fan un pacte. Qui mori ha d'enviar una senyal des del més enllà. És del creador d'altres sèries de terror, com La maldició de Hill House o Missa de Medianoche, i un supervisor dels del Rècord Guinness, que ja l'ha certificat com la sèrie del món amb més ensurts en un sol episodi. Es diu Midnight Club. Està a Netflix. La sèrie del món amb més ensurts en un sol episodi. En un registre molt diferent, a Nova York s'ha viscut aquesta matinada, hora d'aquí, l'estrena nord-americana d'Alcarràs. La història dels camps de presseguers de Lleida no s'ha fet estranya a la ciutat dels gratacels, amb un públic que ha connectat amb la humanitat dels personatges. Carles Simón se sent feliç d'aquest primer pas en la promoció de la pel·lícula cap als Oscars. I era el corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió.
La primera de les tres projeccions dedicades al Carràs dins del Festival de Cine ha acabat amb aplaudiments i molta expectació pel col·loqui amb Carles Simón. Els espectadors s'han sorprès especialment amb el llarg procés de càsting d'un any que va culminar amb el descobriment d'un repartiment no professional que actua com una família autèntica. Les relacions familiars i el paisatge d'un racó de Catalunya desconegut per a molts ha estat el més comentat després del passi. La directora s'ha mostrat satisfeta que la reacció del públic hagi estat l'esperada.
La gent riu als mateixos llocs que sí, sempre, que s'emociona als mateixos llocs que sempre, o sigui que ja està bé, i la veritat és que després del col·loqui doncs també ha estat com bonic i ha vingut gent després a dir-me que li havia agradat i tal, o sigui que no sé.
Simón diu estar il·lusionada, però es mostra prudent perquè sap que el camí als Oscars és llarg.
I en les estrenes avui de cinema tenim la pel·lícula de Juan Diego Botto, En los márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre.
Protagonitzada per Penélope Cruz i per Luis Tosar, Penélope, que aquesta setmana va passar pel món a RAC1. L'actriu va confessar que és una pel·lícula per plorar, però també per retrobar-se amb la gent estimada.
Dentro de ser un drama que toca mucho el corazón y que puede salir afectado de la sala, y eso siempre es algo bueno, que una película te mueva por dentro, te haga reír, te haga llorar, pero te mueva algo. Creo que prácticamente todas las personas a las que se le hemos enseñado han salido llorando, pero con muchas ganas de abrazar a su gente y de agradecer lo que tienen en su vida.
Penélope Cruz, aquesta setmana al món a RAC1, En los márgenes, parla sobre els desnonaments. La pel·lícula explica tres històries entrellaçades de personatges que intenten sobreviure a 24 hores claus que els poden canviar la vida. Ja l'ha vist el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Que interessant aquesta pel·lícula, En los márgenes, de fort contingut social i igualment forta mirada fílmica. Ho recalco d'aquesta manera perquè a vegades les dues coses no van de la mà. Juan Diego Botto ha debutat com a director amb una obra madura i serena sobre les profundes, fondíssimes desigualtats que assoten el món en què vivim. La terrible realitat dels desnonaments explicada amb uns personatges molt ben dibuixats, vides creuades durant un dia, persones que pateixen per elles mateixes i per les altres, per no poder ajudar-les com mereixen. Tots els personatges estan traçats amb matisos, amb complexitat. Importen les seves mirades i els seus silencis, la manera com s'observen, com es responen. Són antològiques les rèpliques entre Luis Tosar i el seu fillastre i també la conversa entre Penélope Cruz i Juan Diego Botto, que s'ha reservat un personatge petit, però molt important. Una història sobre el nostre món, sobre el present, sobre què pensar i què poder fer per millorar-lo.
També arriba a la pantalla el thriller psicològic del director català Oriol Paulo, Los renglones torcidos de Dios.
Tuvo que pasar algo allí dentro.
Una pel·lícula de 3 hores que la protagonitza Bárbara Leni, una adaptació de la novel·la de Torquato Luca de Tena. Un altre thriller que s'estrena avui és Fall, una història de dues joves atrapades en una torre de comunicacions abandonada. Encara en cinema, ja tenim el primer tràiler de l'esperada pel·lícula de Super Mario.
Mushroom Kingdom, here we come!
Es dirà Super Mario Bros., la pel·lícula, i està feta per Nintendo en col·laboració amb Illumination, que són els creadors dels Minions. S'estrenarà el 7 d'abril de l'any que ve. I per cert que Carlos Saura s'ha endut el Goya d'Honor 2023, el director conegut per obres que han passat a la història del cinema espanyol, com Bodas de Sangre, rebrà el Premi a la Gala dels Goya, que es farà a Sevilla el pròxim mes de febrer. I el Temporada Alta aixeca aquest vespre al Taló amb l'estrena de L'Adversari, un espectacle de Julio Manrique que explora la magnitud de l'autoengany. El festival, que aquest any recupera la plena normalitat, tindrà més d'un centenar d'espectacles. Es combinen propostes de casa amb grans noms internacionals com l'Otelo del lituà Òscar Korsunovas, que presentarà una versió de l'obra de Shakespeare que tracta el feminisme i el racisme. Bàrbara Julbe.
Les obres d'aquest any mostren la importància que té en el món de l'art, la bellesa i l'estètica, però també aspectes i problemes de la vida quotidiana. És el cas de l'adversari, en Pere Arquillo i Carles Martínez. Explica la història real de Jean-Claude Roman. Va fingir ser un metge i abans que la seva família descobrís la mentida va decidir assassinar-los a tots. Salvador Sunyer és el director del festival.
Explica un cas brutal fins a l'exageració, però una cosa que ens passa una mica a tots és la incapacitat o la dificultat que tenim quan hem de decebre algú i abans a vegades pretenim estem més mentir que no pas decebre o no fer el que s'espera de nosaltres. I això jo crec que és una cosa pels quals serveix el teatre, per ensenyar coses a la nostra vida però ensenyar-les des d'un altre punt de vista.
22 dels espectacles que es podran veure al festival seran estrenes. En l'escena internacional destaca l'italià Pippo Del Bono, que presentarà Amore. El director mostra la seva visió de la mort tan melancòlica com veu la vida ell mateix. El festival s'allargarà fins al 12 de desembre.
Rigoberta Bandini publica avui el seu primer disc, que es diu La Emperatriz. És una col·lecció de 12 temes amb 4 d'inèdits. És el cas d'aquesta Emperatriz que sentim de fons, però també hi ha la resta de cançons.